fet arribar des de la setmana passada i també aquest matí al 669-1010, les notes de veu que ens heu fet arribar al WhatsApp, i amb el senyor Bertrina les mirarem de resoldre. A veure, d'entrada, hi ha novetats d'aquesta declaració de la renda que haguem de tenir en compte?
Bé, jo m'atreviria a dir que no és un any amb especialment novetats. Estem acostumats als darrers temps que no hi ha grans canvis específics en la pròpia llei. Per tant, sí que sempre hi ha algun element que retoquen, alguna cosa que afegeixen, però no parlaríem d'un any de grans novetats més enllà, potser, que sí que valdria la pena comentar una de les que jo considero, sobretot per totes les mares treballadores d'aquest país, i és que hi ha hagut, per entendre'ns, hi havia una deducció específica que existeix encara, que és per les mares treballadores amb fills menors de 3 anys, les quals tenen dret a aquest benefici fiscal, que el que establia la norma en el seu moment és que per poder tenir dret a aquesta deducció havien de ser mares treballadores. Què ens va passar? Que l'exercici 20-21, recordem que estàvem també en plena pandèmia, ens vam trobar que moltes d'aquestes mares estaven amb ERTOs, o eren contractes fixes discontinus, i donat que la norma establia que si no eres mare treballadora no tenies dret a la deducció, moltes d'elles es van trobar amb el greu problema que es trobaven amb ERTO i que, a més, no tenien aquest dret a deducció de mare treballadora quan era per un imperatiu legal pel qual no podien treballar. I el que ha fet aquest any, el que ens afegeix aquest any com a novetat en la renta, és precisament que es podrà regularitzar aquesta situació. Per tant, el primer que hem de fer és una crida molt important per mi, a totes aquelles mares treballadores amb fills menors de 3 anys, que sobretot aquest any siguin molt amatents en la declaració de renta, perquè podran regularitzar d'alguna manera aquesta situació que havien patit, per mi, aquest greuge important. Aquesta l'estableixo com important. D'altres que n'hi ha, una que ja estem acostumats darrerament, que és aquesta voluntat de l'executiu d'anar-nos abaixant les deduccions, en aquest cas dels plans de pensions. Recordem que en aquests últims anys hem anat patint aquells contribuents, aquells usuaris que aprofitàvem a final d'any per fer una petita aportació en els nostres plans de pensions per reduir una mica la nostra factura, doncs ens han abaixat una vegada més aquesta possibilitat de deducció. Ja només són 1.500 euros el que hi podem aportar amb dret a deducció, tot i que cert és que es pot ampliar sempre i quan sigui l'empresa, que de fet veiem que és el que fomenta el govern, per entendre'ns, o l'Estat, que és els plans de pensions fomentats per la pròpia empresa. Jo m'atreviria a dir que més o menys aquestes les considero algunes de les novetats més importants que hi ha. Han augmentat alguns terminis, unes deduccions que algú segur que recordarà que també han estat molt parlades, que són les d'eficiència energètica. En alguns casos, l'àmbit temporal d'aquestes els han augmentat fins a finals d'aquest any. Però, vaja, jo m'atreviria... Hi ha alguna renta que l'han considerat que tenia que tributar, alguna que l'han deixat exempta, però, vaja, grans novetats no n'hi ha, Albert. Per què aniríem al tema?
Doncs, mira, comencem ja amb les consultes, perquè així també els oients es fan una mica la idea de com els afecta això particularment. Per exemple, el Ramon ens planteja un dubte força habitual.
Jo tinc una feina i després col·laboro en un mitjà de comunicació que també em paga. La pregunta és, si tinc dos pagadors, és a dir, dues feines, em tocarà pagar? Haig de fer la declaració si tinc dues feines encara que una d'elles em pagui una quantitat molt petita? Sí que m'he informat mínimament de que si no supero una quantitat, encara que tinguis dues, tres o quatre feines, doncs no has de fer la declaració.
Vostè dirà.
Doncs bé, jo crec que en aquest cas hem d'anar a trencar una mica un mite, no? Hi ha un mite no escrit que afecta molt en el nostre país, un país de grans treballadors, on sembla ser que si tens més d'una feina, això et pot penalitzar fins a tal punt que val més no tenir-la, no? Doncs anem a lluitar una mica contra aquesta realitat, posant-hi una mica de broma, no? La realitat és que no pel fet de tenir dos pagadors vol dir que hagis de pagar. Senzillament no afecta la quantitat que tu tens de pagadors a l'hora de fer la teva declaració de renta. Però anem a posar una mica de llum a això que ens planteja el Ramon. El Ramon, lògicament, ha sentit a dir que en alguns casos, quan tu tens dos pagadors, pots estar obligat a fer la renta. I què passa? Que moltes vegades és que et surt a pagar perquè en algun dels dos pagadors que has tingut no t'ha aplicat la retenció que pertocava. O sigui, Ramon, depèn. Dependrà de diversos elements. Dependrà, has de fer la renta, i ara ho exposarem d'aquí un momentet, si has cobrat més de 14.000 euros amb dos pagadors. Però en aquest teu cas en concret, jo m'atreviria a dir que un exemple et servirà. Si tu cobres 30.000 euros d'un sol pagador i el teu tipus mig de renta, per exemple, és un 20%, tu imagina't que has començat la teva feina el mes de gener i tens... i a la teva nòmina ja se't queda un 20%, que el que farà que quan vingui l'hora de fer la declaració de renta no hagis de pagar o hagis de pagar poquet. Imagina que ve el mes de juny, on només has cobrat la meitat de l'any, que són 15.000 euros, i canvies de feina. Una feina que cobraràs idènticament el mateix, perquè te'n vas, de fet, al despatx del costat. Però resulta que no treballaràs els dissabtes. Per tant, què fas? Canvies de feina cobrant el mateix... canvies de feina cobrant el mateix, però quan te'n vas a la nova feina te n'adones que la retenció que t'aplicaven en la primera, que és un 20, en vez d'un 20 t'apliquen un 10. Per què t'apliquen un 10? Perquè cada empresa et reté segons els rendiments que et paga. A l'empresa inicial amb la qual treballaves des d'un inici, havia computat, havia cregut que hi treballaries tot l'any. Ja t'havia aplicat la retenció que et pertoca. La segona empresa, com que has començat a treballar mitjans d'any, ella compta el que et pagarà, que només és la meitat de tot l'exercici. Per tant, et farà una retenció sobre aquesta quantitat cobrada. Amb això, on hem d'arribar? I per resumir-ho, és molt important quan canviem de feina o tenim més d'una feina que aquestes segones i ulteriors feines i ens apliquin com a mínim la mateixa retenció que teníem la principal. O el que és més senzill, ens anem a l'aplicació d'Hisenda, que ho podeu posar en el vostre buscador, calculadora d'IRPF 2023, i allà poses els rendiments que cobraràs en un any, i automàticament et dirà quin és el teu tipus mig de retenció, el que et permetrà, quan tu arribis l'hora de fer la renta, d'haver arribat amb un import tau a tau i que sense que et vingui cap... en surt, perfecte, en aquell moment.
Perfecte, anem a una altra consulta, la de la Fina.
Jo rebo una pensió de 1.100 euros al mes. Haig de fer la declaració de la renda?
L'ha de fer?
Bé, jo en principi, és molt difícil respondre aquesta pregunta, perquè jo vaig a dir que hi ha desenes de possibilitats que et poden obligar a fer la renta sense que inicialment així ens ho sembli. Jo li diria a la Fina que en principi, si no té cap altre rendiment, si no té res més que això que ens comenta, probablement, i aquí ve la primera xifra màgica que hem de recordar, no hauria cobrat més de 22.000 euros, per tant, no estaria obligada a fer la declaració de renta. Ara bé, si m'ho permeteu, jo crec que hauríem d'aprofitar ara la vinentesa que ens fa aquesta pregunta a la Fina i recordar qui està obligat a fer la renta. I aquí sí que haig de dir, i intento evitar un màxim per ser pedagògics, però aquí us haig de dir tres xifres màgiques. Primer de tot, recordem que estan obligats a fer la renta tots aquells que hagin cobrat rendiments d'un únic pagador, d'una sola empresa, per import de més de 22.000 euros. Per tant, aquí tenim la primera xifra. Si jo he cobrat menys de 22, no estaria obligat a fer la renta. Aquest és el primer element essencial bastant conegut, És una cosa que la gent sap que si supera els 22 està obligat. Però, atenció, sempre i quan vinguin d'un sol pagador. Anem a posar el cas que tenim algú que en realitat no ha cobrat menys de 22.000 euros, però podria estar obligat a fer la renta. Hi ha casos, multitud de casos. I ara aquí us posaré uns exemples senzills. Si jo resulta que he cobrat menys de 22.000 euros, però he tingut dos pagadors, el cas que es posaven abans, imagina't que jo he estat treballant en una empresa i en un cert moment canvio de feina. O, una possibilitat, estic treballant i em quedo a l'atur. O, estic treballant i faig una feina de més a més. En aquests casos, com que tinc més d'un pagador, dos o més, si l'import que he cobrat d'aquest segon pagador supera els 1.500 euros, estaria obligat a fer la renta a partir de 14.000. Fixeu-vos bé que és molt important el salt que fem, O sigui, algú que hagi cobrat, que és una renta relativament baixa, 14.000 euros anuals, podria estar obligat a fer la renta sempre i quan aquest segon pagador, l'atur, o l'ERTO, com vam viure en el seu moment, o una segona feina, superessin els 1.500 euros. Per tant, hem d'estar molt al cas, perquè hi ha molt... jo cada any em trobo greus conflictes, moltes incidències derivades de gent que creu que no té obligació perquè ha cobrat menys de 22.000 euros, però no reconeix la renta, la resta de possibilitats que hi ha. D'això, Marc, hi són posats encara que no superis els 22.000 euros i que no estiguis obligat a fer la renta, si, per exemple, has cobrat interessos d'un compte de dipòsit, si resulta que tenies inversions en banca i ara has cobrat uns dividendos o has tingut un guany patrimonial d'una venda d'algun producte financer i has superat els 1.600 euros, també estàs obligat a fer la renta, independentment que tinguis o no rendiments superiors als 22.000 euros. Igualment, si, per exemple, és titular d'algun immoble i la seva imputació és un tema més tècnic, però supera els 1.000 euros, que és un 1,12% de valor catastral, també estaries obligat. Per tant, vull dir, i és molt important, Albert, que aquí hem de deixar molt clar que el tema dels 22.000 euros d'un únic pagador no és l'única casuística que ens pot obligar a fer aquesta renta.
Perfecte. A veure, anem també a la Marta, li demanaré una mica més de brevetat, simplement perquè així no ens deixem cap de les consultes per respondre. La Marta.
El meu pare el tenia en una residència perquè tenia un 85% de discapacitat, de minusvalia. El vam portar el novembre del 2021 i per la renda del 2022, com que tenia aquesta capacitat reconeguda del 85%, vam poder fer, vam incloure a la nostra renda, vam poder tenir una important desgravar d'una quantitat important. I lògicament es anava molt bé perquè la residència era privada. Llavors el meu pare va morir el desembre del 2022 i volien saber si amb aquesta renta que farem ara del 2022 el podem encara incloure.
Són importants les deduccions que hi ha per ascendents, i sobretot els que tenen minusvalia. Aquí no és senzilla la resposta perquè haurien de posar totes les casuístiques que hi ha i les possibilitats que has de complir per poder-te-les deduir, però en aquest cas jo entenc que sí, que ella tindria dret igualment a deducció. Hem de tenir present que la determinació de les circumstàncies personals són sempre 31 de desembre, però en aquest cas seria en el cas de la data de defunció. Per tant, la pregunta si es podria aplicar deducció, sí. Genèricament són diverses les quals pot optar. N'hi hauria alguna que estaria topada pel aquest fet de la data de la defunció, però tindria dret a aquestes deduccions, sí.
Perfecte, anem amb el dubte del Marc.
Jo sóc un home separat que durant 15 anys ha cedit la vivenda pel meu fill. Ara, l'any passat, vaig rebre els cèntims d'aquesta vivenda i la meva intenció és reinvertir-la en la compra d'una vivenda per mi. La pregunta és, tinc els 2 anys exemptos d'impostos al reinvertir el total de l'import en una vivenda habitual? Moltes gràcies.
Entenc que en aquest cas el que ens està demanant Marc és...
Sí.
Marc, jo crec que fa referència a un element, és complex també la resposta, però vaja, m'atreviria a dir que el que va passar al Marc en cas de separació va comprar en el seu moment una vivenda amb la seva exparella i després d'una sentència de divorci jo entenc que el que va passar és que tot i que la guàrdia i custòdia del fill la devien donar a la seva exparella i a més li van donar l'atribució de la vivenda. El que ha passat és que durant tots aquests anys ha estat ocupant la vivenda la seva ex i el seu fill, que en aquest cas, per cert, ha tingut dret a la possible deducció com si fos la seva vivenda habitual, però ara es troba que en cas de venda, actualment, repeteixo, actualment, la normativa considera que no és vivenda habitual, amb la qual el que voldria el Marc és gaudir d'una exenció molt important, que és l'exenció per reinversió. Marc, jo et diria, des d'un punt de vista legal, que ara mateix no s'accepta aquest fet de que es consideri vivenda habitual, per tant, hauries de tributar. Però el meu consell personal seria que ho estudiïs molt bé, perquè diria que està molt a punt de sortir algun tipus de normativa, alguna sentència que podria avalar aquesta teva postura. Amb la qual potser, i això és només com a comentari, potser jo sí que indagaria la possibilitat d'aplicar aquesta exenció i està molt amatent, repeteixo, a aquesta futura sentència que ens ha d'aclarir probablement en positiu aquesta situació amb la qual et trobes.
Anem a un altre dubte, una altra Marta.
Jo tinc una hipoteca amb el meu germà al 50%, però fa molts anys que la pago només jo. Jo em puc desgravar al 100% o només em puc desgravar al 50%?
Estem parlant de desgravar hipoteques.
Estem parlant de desgravar hipoteques. Recordem que desgravar hipoteques ja no és possible amb l'adquisició de les vivendes a l'actualitat. Però cert és que tots aquells que havien adquirit vivendes abans d'una certa data sí que se la poden aplicar concretament abans del 2013. Entenem que el que ens està demanant és que la Marta és que ella té, no sé si la vivenda la té ella en plena propietat o la té en propietat amb el seu germà. Ens parla de la hipoteca.
Diu 50%, diu, la tinc amb el seu...
La hipoteca, clar, la hipoteca, clar. Però vaja, Marta, és igual, intentem ajudar-te. Jo et diria, si la hipoteca, si la vivenda va en nom al meitat del teu germà i meitat teva, jo per mi només et pots deduir sense cap mena de dubte el 50%, perquè primer és la titularitat que tens i segon així ho avala també el préstec hipotecari. Ara bé, deixa'm que t'obri una mica la llum. Si ens trobéssim que tu ets la propietària amb el 100% i que en el seu moment, que he vist casos, l'entitat bancària t'obligués a posar un altre cotitular en la hipoteca, repeteixo, tu ets la propietària en el 100% i el que et van fer és afegir el teu germà com a garant, com a cotitular de la hipoteca, i tu pots demostrar que els cèntims del 100% de la hipoteca surten d'una compte teva, jo crec que aquí tindries més possibilitats de lluitar per aquesta possible deducció del 100%.
Anem a un altre encara sobre habitatges, l'Elisabet.
Corre el rumor de que aquest any sí que desgravaven el que és el lloguer de l'habitatge. I, bueno, volia saber si al final és un rumor que corre o si realment és així.
Doncs t'haig de dir que és un rumor i no és un rumor. Fa temps que no ens podem deduir, per desgràcia, l'habitatge. Un cop ens va haver tret la deducció per hipoteca, repeteixo, que la hipoteca ja no és deduïble, però sí en aquells casos que se la permetia la deducció amb adquisicions abans del 2013, amb el lloguer passa exactament una mica el mateix, no? I és que si tu, amb anterioritat, el 2014 havies tingut la possibilitat de deduir-te-lo, o sigui, ja havies gaudit, Si tu abans del 2015 tu tenies un contracte, ja havies tingut dret a la deducció, pots continuar deduint-te un 10,05%. Per tant, els lloguers són deduïbles? Sí, però en alguns casos quins? Doncs en aquests, que tu ja et venies deduint amb un contracte anterior en el 2015. Si aquest contracte l'has mantingut en el temps, tot i que potser te l'han renovat, que tens pròrrogues, però si continues en el mateix lloc, seria deduïble. Ara bé, deixa'm fer aquí un petit apunt molt important. Molt important. A Catalunya tenim dret a deducció de lloguer, cosa que habitualment la gent no sap. Recordeu que hi ha deduccions estatals i deduccions autonòmiques. I no em canso mai de repetir que en tenim una, en aquest cas Catalunya, en tenim una d'específica. Cert és que són uns casos que potser molt taxats, però deixem-los recordar que llavors sí que tindries deducció aquest any mateix, perquè fa temps que dura això. Per poder aplicar, repeteixo, aquesta deducció de lloguer, que són uns 300 euros, has de tenir 32 anys o menys. Per tant, ull amb els joves que paguen un lloguer de vivenda habitual. Si tenen menys de 32 anys, o si ets una persona que has estat a l'atur durant més de 183 dies, que és la meitat de l'any, o si tens un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o ets vidu i vídua, o vídua, i tens més de 65 anys, lògicament has de complir uns límits, però si tu compleixes alguna d'aquestes quatre possibilitats que jo t'acabo de dir, tindràs dret a la deducció del 10% del lloguer que tu paguis. I aquí sí que no hi ha àmbits temporals anteriors al 2015. Per tant, ull amb tota aquella gent que acabo de nombrar que s'hi puguin veure reflexats, que sí que tindrien dret a la deducció de lloguer.
I anem amb una última consulta, perquè se'ns està fent molt tard, ens en quedaran moltes per respondre, però això sempre passa, perquè quan són temes que ens toquen tant i tant a tots, és evident que tothom té moltes qüestions. Anem a sentir aquesta última qüestió.
El 2021 em vaig jubilar i vaig consultar que cobrant el 100% de la jubilació també puc facturar, però a títol privat, com a màxim el salari mínim interprofessional. El 2022 vaig facturar un xic més de 12.000 euros. I la qüestió és, he de declarar aquests ingressos extres a la meva declaració?
Bé, jo crec que aquí una barreja, aquesta pregunta, jo crec que potser barregem un àmbit fiscal i un àmbit laboral, perquè jo crec que quan parla de salari mínim interprofessional fem una mica referència a la possible obligatorietat del pagament dels autònoms. Què li haig de dir a aquest senyor? Sense cap mena de dubte de tributar. Concepte, com que diu, si no ho he entès bé, diu vaig facturar, oi que diu que vaig facturar, sí. Partint de la idea que és algú que ha emès una factura, per tant, sense cap mena de dubte ho ha de declarar, i en l'àmbit, probablement estaria en l'àmbit dels rendiments d'activitats econòmiques. O sigui, hauria d'agafar i veure aquests ingressos, si pot imputar alguna despesa, i per tant, sense cap mena de dubte hauria de tributar sobre ells. On hauria de mirar si pot tenir algun problema seria en la seva jubilació per la possibilitat que tingués algun tipus d'incidència en l'àmbit laboral d'autònoms. Però vaja, sense cap mena de dubte, a tributar.
Com dèiem, ens han quedat moltíssimes preguntes, més que ens han arribat ara per correu electrònic. Vés a saber si algun dia haurem de tornar a parlar, perquè això és veritat que comença ara, però que això s'allarga i que els dubtes van apareixent. Li agraeixo molt al David Bertrina, membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, que ens hagi acompanyat aquest matí. I bé, i mirarem de donar sortida a totes les consultes que ens hagin fet. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
11 i 19, de seguida parlem de la ruïna amb el Tomàs Fuentes i l'Ignasi Taltabull.
Fet una rentadora al matí.
Si no és pel medi ambient, fes-ho pel bon ambient a casa. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals, ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Poder fer fins a 56 quilòmetres més per dipòsit és una gran notícia. Veritat? Reposta carburants BP Ultimate amb tecnologia Active i, si has de passejar en el cotxe el teu bebè a les 2 del matí, pensaràs en les hores que falten per anar al treball i no en el carburant. El benefici s'aconsegueix amb el temps i pot variar per diferents factors. Més informació a bp.com.
2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
L'energia que li cal al teu cotxe per portar-te a la feina cada dia. I la que et cal per teletreballar a casa, connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta l'energia de casa teva amb Repsol i estalvia entre 5 i 20 cèntims per litre quan posis combustible pagant amb Wilet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900-102-002.
Aconsegueix amb La Vanguardia l'aspiradora sense cable de Roventa valorada en 179 euros amb 99. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't de regal l'aspiradora més lleugera i compacta de Roventa per arribar a tots els racons. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i gaudeix d'una casa més neta amb La Vanguardia i Roventa.
L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac, se'm va trencar el vidre. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum, en un pim-pam, hi ha un flash. Crystal Crack?
CrystalBox!
Arregla els vidres del teu cotxe en un plis. I si vens abans del 21 d'abril, et regalem un llum d'emergència.
Que la teva assegurança de la llar et regali un altaveu intel·ligent està bé, però potser és millor que et doni assistència informàtica a distància, no? Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
El món a RAC 1 amb Albert Sol.
Les 11:22. Els que ens sigueu seguidors habituals haureu reconegut, sens dubte, com comença La Ruïna, aquest podcast d'humor de l'Ignasi Taltabull i el Tomàs Fuentes, que ja fa 4 anys que recorre teatres d'arreu d'Espanya i que, amb més de 100 episodis, doncs, han estat acompanyats de tota mena d'humoristes i no humoristes que els han explicat amb l'únic objectiu era que els expliquessin una anècdota vergonyosa, la més vergonyosa que tinguessin. Ara, tots dos fan el salt a la tele amb La Ruïna, que dimarts de la setmana que ve, el 18 d'abril, s'estrena a la 2, a la Televisió Espanyola de Catalunya, i ho fa amb l'Albert Tom de convidat. Tomàs Fuentes, Ignasi Taltabull, bon dia a tots.
Bon dia.
Bon dia, què tal?
Ara quan llegia això de l'entradeta, clar, parlava de La Ruïna, que és un concepte que la gent que seguim el podcast la tenim molt interioritzada, però jo crec que abans de La Ruïna no la gent no deia una ruïna com per referir-se a
no
això.
No ho sé. Hem tingut el dubte, perquè quan a vegades ho sentim dir d'algú altre, diem, a veure si...
Nosaltres ho dèiem, però no sé si som... No ho hem fet per inventar-nos, no sé. Però a nosaltres ja ho dèiem i ho vam veure com natural dir-li així, sí. Però després molta gent sí que ens han dit, ostres, jo no li deia així, és un bon concepte.
M'ha passat una ruïna, no? M'ha passat una ruïna.
Sí.
Fantàstic.
Clar, molta gent d'això, que és seguidora del podcast, pot pensar, home, però ara això va a la tele, què canvia? Serà el mateix? Serà una altra història?
Serà el mateix. Sí. El mateix en català, I a més...
Això ja, ja és una diferència, vull
bueno, dir. Sí, exacte, però el format és el mateix, amb una mica més de...
Bueno, té millor...
Millor look,
més
ens han vestit, cosa que feia falta...
Ara
que
no ho fem amb una manta arrugada, tu i jo anem combinats perquè ens ha vestit algú que no som nosaltres mateixos.
Correcte.
Doncs home, això sí que es nota.
Però la resta no afecta el podcast normal, que també se'ns seguirà publicant paral·lelament.
I el programa té el mateix format, en el sentit de que segueix sent igual de imprevisible i improvisat, i segueix venint gent...
Sí, hi haurà gent de públic
sí,
que tornarà...
Sí, total.
Serà com una ruïna...
Exactament. Però premium, com ben gravat, ben
diguéssim... Ben empaquetadeta.
Ben empaquetadeta, exacte. El que hauria de ser el podcast si tingués recursos és exactament el que serà aquest programa.
I comencem amb l'Albert Om.
I comencem amb l'Albert Om.
Quants episodis són o quants programes seran?
Hem fet 10 i de moment aquests...
De moment aquests. I ens n'anirem de vacances sí. I són 10 que ens han explicat coses bastant...
Sí.
Inesperades.
L'Albert Om especialment, no farem spoiler, però ostres, a més de que és molt divertit, és un tipus d'anècdota que no m'esperava gens de l'Albert Om.
D'Albert Om,
és molt divertida, molt
sí.
divertida.
Sí.
I algun altre nom que es pugui dir, o això anirem...
Sí, no, pues ha passat aquí el Santi Millán, l'Empar Moliner, la Teix Villas, qui més?
El Toni Soler també hi serà. I més gent, no diguem tots, però aquests són els primers que veurem. Però també està, bueno, actors
de
Catalunya,
sí.
famosos...
Mm. Ja està, I actrius també,
sí, sí. Però comencem amb l'Albert Om, que estarà molt bé, i a continuació pues, ja veureu. Però el que agraeixo molt de tota aquesta gent que ha vingut, algun repeteix del podcast habitual, però la gent que ve per primera vegada, sí que és veritat que tots han tingut la deferència de compartir-nos coses que a priori no tenen cap necessitat de compartir,
sí.
perquè és com gent que li estan anant bé les coses com per haver-se d'exposar i compartir una part o un dia en què van fer el ridícul, que és com, per què? Perquè
sí,
i agraeixo la confiança d'haver vingut a jugar amb nosaltres.
I perdona, una altra cosa, que és un dubte, que perquè jo sempre que us veig, vull dir, us veig des de casa, no he vingut a cap show, és el podcast de planxar.
Perfecte.
És un tipus de podcast.
Sí.
Però una de les coses que em frena a l'hora de pensar-me és... Venir al podcast implica haver d'explicar una ruïna?
No. Només un cop compres les entrades hi ha un formulari i només si t'apuntes doncs tens la possibilitat d'explicar-ne. Si no t'apuntes, en principi no pujaràs, a no ser que sempre hi ha el típic amic una mica graciós.
Qui ha comprat les entrades? T'ha posat el nom la persona que s'ha encarregat? Perquè això ha passat alguna vegada. Compte que tu sí. vas allí tan tranquil·la. No m'hauràs posat el nom. No. I de sobte et diem el nom perquè algú l'ha apuntat. A priori, si tens confiança en la persona que l'has comprat i tu no ets algú que tingui ganes d'exposar-te, pots venir a veure el show tranquil·lament sense estar una hora i mitja patint d'en quin moment trauran el teu nom.
Però això, Albert, t'ho preguntes perquè tu tens alguna cosa que no vols explicar.
Ara.
No vols anar al podcast per por a que acabis sortint i hagis d'explicar alguna cosa molt traumàtica.
Específicament a tu sí que et trauran. Si la pregunta és aquesta...
Ja t'apuntaria.
No. Era un dubte allò de que...
No, és que ha sonat molt a tu pànic anar.
Però estrany... No, home, perquè, escolta'm, vull dir, al final, si vas, ets tu qui decideixes que...
No, però que pots anar i no explicar.
Jo penso que la vida d'una persona, lo normal és que tot sigui una ruïna.
Home, absolutament.
Clar.
Comencem a parlar aquí de veritat.
Sí.
Tot és ruïna.
Claríssim.
Tot és ruïna.
Jo, quan em trobo algú que em diu jo és que no sabria què explicar, dic, no m'ho crec.
Mentida.
Saps perfectament el que passa que no vols. Cosa clar, que també ho respecto molt,
sí,
però és impossible que ningú no tingui com a mínim una. Com a mínim una.
Sí. Bueno, si no us sembla prou ruïna, que aquest matí a les 8 del matí hem començat el programa.
Sí, sense tècnic.
I he patit molt, eh? Estava
al cotxe patint. No has de patir. Aquestes coses, al final, i també és el que t'adones a la ruïna, que és que, mira...
En aquest sentit, tenim el millor nom de la història, perquè quan surt algú malament...
Tenim una excusa perfecta.
Estava preparat. Sí, sí.
Escolta'm, suposo que us n'heu fet farts de sentir... Per quants episodis heu fet?
Ara, que vam treure ahir, era el 121?
121.
Què, 5-6 històries per programa? Doncs sí, pues ja deus comptar, si sabeu multiplicar, pues, que cosa que no. Ja haureu fet els càlculs. 700, potser.
No, 700
històries potser n'han explicat, sí.
Alguna que digueu... O sigui, la més, ja no dic, la més bèstia de dir, hòstia, això...
Com pot ser que hagi passat?
I com pot ser que aquest tio o aquesta tia l'estigui explicant aquí?
A mi sempre em flipa la de la Virginie, que és una noia que va pujar, i li van donar el cadàver d'un avi que no era el seu.
Sí, oh, bàsicament. Sí.
I
l'estaven enterrant, l'estaven enterrant, eh? Era el tanatori ja.
El tanatori ja era, sort que algú va adonar-se'n.
No, bueno, ella, no? Em sembla sí, que... Sí. Perquè se'n va adonar, una cosa molt catalana, perquè
la caixa,
el taüt era massa car.
Semblava més cara de la que havien pagat.
Jo no he pagat això.
Això em sembla que
no
ho hem
cobraran ara, això.
Exacte, no, però em sembla que va ser així, eh? A veure si això no és el que hem pactat nosaltres, a veure si ens costarà més del que jo volia.
Com que era un tàper, a veure, això és el meu? Ah, no, aquest no és el meu. A més, aquestes és de les que més... Després hi havia, perdona, una relativament similar d'algú que portava les cendres d'un familiar mort una bossa de plàstic perquè no volia pagar l'urna i es trenca la bossa.
Bueno, li desfà la bossa perquè allò es veu que estava calent.
Sí, clar, són cendres.
Una cosa terrible. I de gent convidada, diguéssim, que no ha pujat del públic, també n'hem tingut moltes. Vull dir, no vull fer spoiler, però ja el veuré, però la del Marc Giró amb la reina Letícia, jo, clar, aquests dos noms ja d'entrada ja fa buscar-ho. I un munt de coses que... La Judit Martín sempre és divertidíssima, sempre que ens ve. Ara tindria noves, jo crec, de ruïnes.
Sí. Sí, crec que
ho ha passat. Però sí que la gent que ha vingut a visitar-nos com coneguda, o que la majoria són amics, també ens han explicat coses molt, molt, molt guais. O sigui, realment és una sort que tenim nosaltres, sent guionistes, de que haguem creat un format on coneguem tantíssimes històries que jo crec que moltes d'elles no s'haurien conegut mai, perquè vull dir, són gent que entre setmana pues, treballa del que sigui, de veterinari o de carnisser o del que sigui, i que de sobte té l'oportunitat d'expressar històries que són collonudes, i això a nosaltres ens fa especialment contents.
I no sé si estareu d'acord, Víctor Broc, que és un format d'aquests tan fàcils i a la vegada tan complicats de pensar, perquè és d'aquestes coses que penses, quina ràbia que no se m'hagi acudit a mi, perquè és una tonteria.
Però sempre dic, és que ho és. Estic convençut que hi ha un podcast a, no sé, a Indonèsia,
que és lo mateix,
que fa 10 anys que està fent això, clar. I que no... Però quan vam començar jo vaig estar mirant, perquè no pot ser, és tan estúpid el concepte. Total. I tan fàcil que no vaig trobar res. De tota manera és això, al final és... gent explicant anècdotes divertides. És veritat que nosaltres li hem posat la ruïna i tal, i és, però és una mica també el clima que hem creat.
Que la gent s'apunti a explicar-nos coses, crec que aquí és la sorpresa número 1 que vam tenir tu i jo, perquè al principi era com de dir, bueno, aquesta és la idea, anem a veure si la gent després té ganes de pujar a un escenari, el que deies, no? A exposar-se i explicar una cosa. Ara, quan anem a teatres, que hi ha moltíssima gent, i gent que potser és la primera ocasió que agafa un micròfon i que parla amb una naturalitat que jo em sorprèn que aconseguiríem. Jo pensava que això, a mesura que anés creixent, la gent cada vegada tindria més vergonya, i és el contrari, cada vegada tenim més peticions de... O sigui, hi ha dies que tenim 100 persones apuntades per sortir, i és com, mare meva, només en sortiran 5,
quina
pena.
És com una competició de ruïnes, no?
Sí,
de ruïnosos.
La gent té il·lusió de compartir-ho i de... Jo crec que és una gran notícia de que no tinguem massa por a riure'ns de nosaltres mateixos i exposar-nos de dir, doncs pues mira, vaig fer el ridícul.
Però és una bona idea aquesta, que era un premi, no? Premi al més pringat.
Sí, clar. Mira,
i tothom competint per tenir el premi.
Exacte. En comptes de ser el millor, al revés, qui és el pitjor? Som-hi, i tant.
Sí. És que, de fet, hi ha gent que allà puja... O sigui, ha arribat un punt que jo crec que la gent ja puja envalentonada, amb ganes. No sé si algun dia que heu patit gairebé de dir algú... Perquè...
Jo és al revés. Jo, quan més confiança ens tractin, més fàcil és la nostra feina, entre cometes, si es pot considerar feina el que fem. Però un cop puja algú i ens tracta amb naturalitat i és com, vinga, sóc un més, és quan és més divertit. De fet, jo crec que patim més quan notem que la persona està nerviosa, perquè en el fons el que volem és que tothom se senti còmode i que no passis una altra ruïna o un mal moment. Clar, ens expliques això, clar.
Sí. Clar, ara parlava això. O sigui, com us ho vau inventar, això? O sigui, com que hi va ser la idea de dir...
Sí, mira, el titular és molt creatiu. Ens va acudir, estàvem de viatge a Los Angeles.
Sí,
no?
Vam anar de viatge plegats, com a col·legues,
I vam anar a un show que era un podcast i en públic. I vam pensar, ostres, allà no hi ha encara aquest fenomen de podcast amb públic en directe.
Clar, exacte. Vam pensar, com hi ha molt del podcast que es grava a casa, però no el podcast que és un show a la vegada. I vam pensar, vale, això molaria molt, però què podria ser? I vam estar un temps fins que vam relacionar-ho amb una idea que tu tenies anterior, que era la idea de les TED Talks. Sabeu les TED Talks?
Sí,
no?
Sí.
Pues, fet al revés.
Al revés, de com gent que va apostar malament...
Sortir pitjor de la teva vida.
Exacte. Exacte.
Sí, sí, sí. I anem a fer una lliçó, no?
Era una lliçó, de, que al final també acaba sent positiva, però mira, el dia que vaig dir que no a Twitter, perquè em semblava un mal negoci.
Exacte. Sobte,
bueno, ara ja sí que...
Ara ja potser sí, ara ha donat la volta.
Però és que els sectors sempre són triomfadors, gent que t'ha deixat clar, una cosa, gent que ha arribat a una conclusió...
Tu n'has fet una, no?
Sí, jo he fet una. Incomprensiblement. Vaig enganyar tothom. Però està molt bé donar-li la volta i dir, bueno, pues la desgràcia, que també al final ensenya.
També, clar, se n'aprèn més quan, sí, quan la cagues.
Llavors vam mesclar una idea i altra i vam dir... Mira, pues...
D'això tothom en té una història, tothom ha fet el ridícul, sí, una vegada, i a més és la típica història que expliques als sopars, i les has explicat tantes vegades que ha fet la nostra feina de guionistes, l'ha polit, sap on fer les pauses, ha tret la informació que no interessa, és guió pur.
A més, quan una història és, com deia un humorista, autolesiva,
sí,
és quan fa més gràcia.
Home, clar, quan és millor.
Riu de la teva desgràcia...
Quan pitjor quedes tu, exacte, millor és per tots aquesta història. Sí, sí. I vam tenir aquesta idea, però vam trigar pràcticament 2 anys en fer-la, perquè ens sentíem uns cretins fent-la, perquè nosaltres era com de dir, pues, si no tenim... No sabem improvisar, no tenim ni idea. I no va ser fins que va obrir la Llama, la llibreria d'humor especialitzada aquí a Barcelona, que ells tenen un espai com per fer pues això, presentacions de llibres, etc, que ens van oferir... Teniu algú a fer? Teniu alguna idea? I com són amics, va ser com... Venga, anem a provar això. I vull dir, però que si no, potser no l'haguéssim fet
i després,
mai.
Poc després, confinament. L'únic podcast en públic...
Hola!
Que estava públic, és aquest, la primera ruïna,
exacte, real. Sí, total.
Però en quin moment fa la cosa fa un boom? Perquè, clar, comenceu a La Llama, que és un públic limitat, i ara esteu amb teatres de tota Espanya, sí, a més amb cites repetint... És a dir, això és tremendo. És a dir, en quin moment la cosa se'n va una mica de mare?
Hi ha hagut 2 moments. El confinament va ser el primer, o sigui, que nosaltres pensàvem que allò ens mataria, i el que va fer va ser que la gent tancada a casa comencés a buscar entreteniment i ens descobrís, i aleshores s'escoltés retroactivament tots els programes que hi havia. O sigui, nosaltres vam sortir amb molts més oients del confinament dels quals vam entrar, aquest va ser el primer, i després el dia que Alberto ens va recomanar el Nadie Sabe Nada, perquè deia que era fan nostre, que clar, això pues, va fer que ens descobrís un munt de gent. I van ser els 2 moments,
sí, sí,
on nosaltres hem notat un canvi...
Ostres, sí, 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 sí.
I ara ja vivim una mica de gent que ens recomana gent, saps?
Sí, sí, ara el creixement no és tan... O sigui, continua creixent, però ja és el propi podcast que genera...
Sí, sí, de gent que quan ens espera la sortida del teatre o parlem amb ells, és com, ei, aquests 3 no us coneixien,
jo
però
portat,
jo els he portat, i ara... O gent, no sabia qui era, però... I ara ja viu una mica d'això, de ser una experiència col·lectiva de tota la gent que ens escoltava fins ara i la gent que es va unint.
I teniu... Això és una cosa que sempre penso ara. Jo consumeixo molt podcast, però en vídeo. Que també és
que vídeo podcast.
Sí, sí, sí.
Clar, vull dir, que no és que desvirtui, però vull dir, això ha anat així. Teniu idea de si la gent us veu més o us sent de la que us escolta des de casa?
Per números ens escolten més que ens veuen. El que passa que nosaltres, que oferim el vídeo, sí que hi ha moltes vegades que es nota quan algú doncs, explica una anècdota i fa un gest. Llavors no, veus que la gent va a veure o ensenya una foto, etcètera, etcètera. Però en general... la gent ens escolta, sobretot ens escolta, més que no
fins i tot a YouTube hi ha molta gent que posa el vídeo però no mira el vídeo, no? També que ens escolta, ho deixa de...
Sí, el consum a YouTube moltes vegades és...
Escoltar el cotxe conduint.
Total, no? sí.
O planxant, com deies tu.
Sí, nosaltres tenim el xip sempre de que és un podcast, vull dir que el vídeo és un suport que extra per la gent que ho prefereixi veure, però nosaltres sempre anem amb el xip que és un programa per ser escoltat i que no hagis de necessitar, a no ser que hi hagi una cosa super específica de veure una imatge, de que sigui algú, doncs això, per quan fas un trajecte amb el cotxe, o plany, o fas la neteja de casa, o vas al gimnàs, qui sigui que hi vagi, i tot això.
Sí.
És que has dit 3 coses, ni vaig en cotxe, ni netejo, ni vaig al gimnàs.
Caminant pel carrer.
No sé, Broc, si a Mela se'ls voleu provar.
No, jo tinc curiositat per veure la tele, perquè clar, el format és el mateix. És a dir, no hi ha un canvi, però sí una mica la resposta a nivell televisiu, que espereu, perquè segueixen un programa que diguéssim que no és per gran consum massiu, però que doneu el salt al públic massiu, i aleshores això com vosaltres ho afronteu, no?
A mi el que m'agradaria és com que hi hagués una... O sigui, quan a audiència, la veritat és que no sé què esperar. De fet, no ho hem
pensat.
Clar. És un experiment,
no?
Sí. Però la nostra idea sobretot era com que la tele, que jo la veig com que moltes vegades O sigui, el podcast crec que ha guanyat respecte a la tele una naturalitat que potser la tele moltes vegades no et deixa espai per tenir. Llavors, la nostra idea era anem a intentar conservar el màxim del format habitual del podcast a la tele i veure què passa amb això. Llavors, sincerament, jo el que espero és que la gent que ens conegui de la ruïna reconegui el programa com un extra que forma part d'exactament el que li agrada i poder accedir a la vegada molta altra gent que segurament no s'hauria posat mai a buscar YouTube.
Jo tinc un dubte, ara he caigut. Per exemple, l'Albert Tom, no? Sí. L'Albert Tom sap que va al programa.
Sí.
Ella pensa... Sí, prèviament, història, quina és la història més ridícula o més...
Exacte.
És a dir, i vosaltres no sabeu res de la història.
No, una vegada ens han dit... Ens han volgut explicar i preferim no saber-la per reaccionar en directe.
És que era molt cutre fer... Oh!
Sí, clar, jo és que no sabem actuar.
Que fa el seu propi càsting, no? De dir, quina és la història que jo crec que puc explicar que sigui més...
I ell està assegut amb vosaltres mateix pla.
Exacte. Sí, sí. El format és que ell s'asseu amb nosaltres a la taula, ens explica la seva ruïna i a partir d'aquí juga amb nosaltres a treure noms del públic que s'han apuntat prèviament, i escoltar...
Sí, i a comentar. És un tercer presentador. Sí, sí, sí. Sí.
Doncs que no us vesteixin massa bé, perquè llavors ja...
Per la gràcia.
És que tampoc ens han vestit combinats, que no vol dir bé. Perquè quan ens van començar a vestir bé, era com... És que no sou vosaltres.
Ara.
Es manté el nostre... La nostra falta d'estil.
Exacte. Clar, i això també penso que és un format que... esgotar-se no s'esgotarà, no, perquè clar. O sigui, de ruïnes n'hi haurà sempre.
Esperem que no. Bueno, no sé, no sé què pot passar, que igual això també
que
va...
Que caigui un llamp
al plató. No, és que a nivell pràctic, o sigui, la idea és perfecta.
No, tu no has de treballar poc.
Des del punt de vista de...
Tu no això ets expert, exacte.
Exacte, o sigui, és... Ve algú, et fa el programa...
Sí,
tu estic exagerant molt,
Però sí, el programa és la gent, sí.
No necessites renovar... format,
personal.
Perquè...
No hi ha res d'actualitat.
No, clar, tant, no depens de res, no depens de...
Mentre la gent continuï tenint ganes i nosaltres també, endavant.
I és que en principi no es ficareu en cap liu tipo Virgen del Rocío ni tipo...
Ja veurem.
Fona Baixa, o sí?
No ho sé, perquè en el fons, o sigui... No controlem res del programa.
Clar.
Llavors, tu em vens a explicar el que sigui que em vingués a explicar, jo estic a expenses del que m'expliques. No,
però sou innocents, perquè no ho organitzeu vosaltres.
Però tampoc em vull rentar les mans, al final és el nostre espai. Vull dir,
no m'hi camati nada.
Corre, escolta, vull dir, a la vegada...
És veritat que la gent ha entès també per ells, les coses que... pot explicar i coses que no. Pues hi ha coses que, si no han prescrit, en principi no.
Clar, tampoc vol sortir a la tele.
Delictes
us
han explicat algun delicte?
Sí.
M'han confessat d'alguns, sí. Cap com per sortir a crims, però delictes d'aquests menors, de robatoris o coses així.
Què estàs pensant, Víctor?
No, són delictes que han sortit malament.
Ja tens la teva per...
Ja ho trobes.
No, que fa gràcia que són delinqüents fracassats.
Clar, la majoria sí. Clar, perquè si no, no l'explicarien, clar.
Alguns que han confessat... Jo, d'un grafiti, recordo, que va pintar un grafiti que va... Llavors...
El van pillar...
El van agafar i el van anar com a repintar. Vull dir, va ser una història...
Bueno, sí, no sé si és el mateix, però va haver-hi un canvi de carrer, no? O sigui, va haver-hi algú que va canviar el nom del carrer...
Per evitar-se una multa, si no m'equivoco.
Exactament.
Amb un grafiti va tatxar un par de...
I ho va aconseguir, em sembla? No, em sembla que no el va aconseguir. Ara me'n recordo.
Però, clar, jo crec que tot això ja havia prescrit i tal, però ho explica'm amb una natura... de veritat que són delictes menors, en principi, però... No ho feu a casa, no canvieu els noms al carrer.
Bueno, que cap de setmana ho han fet, que els guiris els hi posaven Parc Güell cap a l'altra banda.
La ruïna és la que, de sobte, és la gent que està començant a rebre aquests turistes, que és com, bueno, aquí no està el Parc Güell, perdona.
Casa d'ells.
En fi, ara en parlarem amb el Broc i la Mela. Teniu alguna opinió sobre el merder Virgen del Rocío? Esteu cansats de recurrentment el debat sobre...
Els límits.
Bueno, jo crec que el que s'ha dit ja, no? Que, jo crec que també venen eleccions, també, i estan a la que salta, i que era un gag, i ja està. Hem de començar a mirar de... Doncs ara les xirigotes van fer no sé què, no sé quant, no acabarem mai.
Clar,
sí. És de...
Com de la sensació de debat recurrent, no?
Sí.
De, dintre d'un mes ja no ens...
Hi haurà una altra cosa.
És com ara es parla d'això, perquè és... De fet, és fins i tot entretingut i divertit de parlar-ne d'això, però és una ofensa que em sembla que parteix d'algo tan calculat, com que realment... La persona que ha vist això i s'ha sentit ferida, el concepte ferit, crec que no n'hi ha ningú. En tot cas, tu has vist una oportunitat d'agafar una cosa que has vist a la tele per posicionar-te d'una manera o altra i guanyar veu. Llavors, això és com tan recurrent i cíclic que és com pff, molta mandra.
amb la sort que TV3 igual ja que no la carta de censurar un programa, no?
Ara ja no ho fa, dues vegades ja no ho farà, dues vegades al mateix any.
No.
Dilluns, dimarts de la setmana que ve, dimarts dia 18, comença La Ruïna a la 2, amb l'Ignasi d'Altavull i el Tomàs Fuentes, amb el primer convidat, l'Albert Tom, 10 episodis. A quina hora és això?
A 11:45.
A 11:45. Sí. Perfecte. I m'imagino que després això també molta gent ho deurà recuperar, perquè...
Clar, estarà...
La web de TV3.
Exacte.
No, la web de Televisió
Espanyola.
Seria una polèmica interessant. Seria una polèmica interessant, aquesta. Com que de sobte... Qui sap? No ens tanquem portes.
No, mai.
Però sí, la gent que ho vulgui consumir a la carta, perquè està acostumada a veure...
RTV Play.
Exacte. Allà estarà.
Gràcies.
Gràcies, Tomàs Fuentes.
Gràcies a vosaltres.
11:44 minuts, de seguida amb el Broc i la Mela parlem d'aquesta i d'altres polèmiques de la tele d'aquesta setmana.
RAC 1. Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Ja és aquí la segona edició de l'Endofest, un festival solidari per donar visibilitat a l'endometriosi i recaptar fons per la seva investigació. Premià de Dalt, dissabte 6 de maig, durant tot el dia, amb Ramon Miravet, el Pot Petit, de la Fei, les Flores Azules, Ernest Codina i altres actuacions musicals. Entra a Instagram, @endofest_oficial i festa amb la teva entrada.
52 graus, 15 dobles titulacions, més de 40 màsters. La Universitat de Girona es consolida com una universitat de proximitat que acompanya els estudiants amb una molt bona oferta de pràctiques, estades de mobilitat, mentoratge, voluntariat, cooperació i suport a la recerca de feina en una ciutat universitària. Vine a descobrir-ho a la jornada de portes obertes del 13 de maig, a la UDG. De tu a tu.
No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vila Rovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93 241 78 88.
Descobreix la personalitat dels vins del cor de Catalunya amb Gourmet La Vanguardia. La nova selecció de vins de la D.O. Pla de Bages et porta l'Artium Cabernets del celler cooperatiu d'Artés, la rasa de Can Serra dels Exhibis i el Baroc de Mas de Sant Iscle. 6 vins negres valorats amb 89 euros ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1, podcast.
Per saber com sentir-vos millor, cada 15 dies, a RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. RAC.
Són 8:45, bona nit.
No ho sé. Totes les respostes al final del dia. Amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
El món a RAC 1. Amb Albert Sol.
Passen 11:45. Ara de seguida parlem de televisió, però atenció a aquesta última hora que publica El Español. Ha mort l'escriptor Fernando Sánchez Dragó d'un atac de cor. Ho ha confirmat la família a aquest diari. Tenia 86 anys i ha mort a la seva residència, a casa seva, Castillfrío de la Sierra, a Sòria. Molt sorprenent aquesta notícia, perquè a més és, ara ho miràvem, avui havia
un tuit d'ell de fa una hora,
és sorprenent,
a Twitter, amb el gat, el seu gat, diu: el gato nano me da los buenos días, él sabe que en la cabeza está el secreto de casi todo. I es veu, ella amb el gat a sobre del cap.
Però clar, si és una trobada cardíaca, clar.
Estan fulminant que...
Sí.
Molt sorprenent.
No, sí, es confirma, realment, per mi és una notícia trista, perquè jo hem mantingut una llarga amistat amb ell. Jo era un grandíssim seguidor, admirador dels programes de llibres que feia a Televisió Espanyola, parlo dels anys 80, 90... Jo crec que són els millors programes de llibres que s'han fet mai.
Blanco sobre negro, no? Es deia...
Sí, Negro sobre Blanco, luego Biblioteca Nacional, luego El Mundo por Montera, és a dir, moltíssims programes. Ell va moderar aquell programa mític, legendari, amb el Arrabal diciendo el milenarismo va a llegar.
Sí,
és a dir, és una persona que forma part de la història de la televisió a Espanya. Sánchez Dragó, fins fa 4 dies que va deixar de fer programes, no? Els va fer també a Telemadrid, i que ha portat molt en el camp de la divulgació de la literatura i dels llibres a moltíssimes persones. Per tant, tan sols que sigui per això, doncs és una notícia trista.
Com a novel·lista, és un dels novel·listes...
Bueno, com a escriptor, podem opinar moltíssim sobre això, no? Però jo crec que la feina de divulgació de la literatura... Immillorable. Ha entrevistat a tothom, des de Santiago Carrillo a Jorge Semprún a Loquillo, és a dir, qualsevol persona que hagi fet un llibre en aquests últims 45 anys de la història d'Espanya, ell els ha entrevistat. I feia entrevistes espectaculars. És a dir, s'havia llegit els llibres, es preparava com una mena d'interrogatori quasi policial, analitzava a fons tot el que havia llegit, és a dir, bueno, jo crec que no hi ha hagut cap persona a Espanya a la televisió que ho hagi fet millor en el camp dels llibres que Fernando Sánchez Dragó.
La notícia també la confirmen EFE, la confirmen El Mundo, per tant, sí, ja està, efectivament, no, és un fet. Ha mort, repetim, Fernando Sánchez Dragó, tenia 86 anys i ha estat a causa d'un infart que ha patit a casa seva aquest matí. Doncs aquesta notícia que segur que en les properes hores ampliarem i se'n farà glossa de com ara feia el Víctor Amela de la figura de Sánchez Dragó, que repetim, ha mort als 86 anys. Aquests 10 minuts que ens queden parlarem, si us sembla bé, del tema. No, el tema.
És el tema, però jo, mira, jo vull dir el mateix que vaig dir amb el tema de la Zona Franca, que vam parlar aquí.
Sí.
Que també, que ja, a banda de que, per mi, la història aquesta dels límits de l'humor, diguéssim que és un marge molt ampli, i jo, per exemple, no acabo d'entendre que algú es pugui sentir ofès per aquest gag, però una cosa molt important és el context. O sigui, quin és el context d'on es fa aquest gag, quin tipus de programa és, i estem una altra vegada amb el mateix. O sigui, si tu no pots enriure-te'n de res perquè tothom acaba ofès i tothom acaba posant el crit al cel per el que puguis fer, no hi ha... No, o sigui, el programa d'humor com a tal ja no existeix, és a dir, no té cap sentit. I, a més, tio, que ho faci TV3 em sembla que té fins i tot gràcia, no? O sigui, que és un punt valent, perquè és... No sé, em sembla que és atrevit i no passa res. O sigui, no s'acaba el món per fer un gag sobre...
No passa absolutament res. Vull dir... I de fet, si a Canal Sur aquesta nit i
clar,
algú
exactament,
fes un gag
exactament.
De la Moreneta, de la Sardana, de la Geganta, del Pi, de Puigdemont, de Ponsatí, dels Calçós...
Que se n'han fet!
Jo no m'ofendria. Sí, jo no m'ofendria. És a dir, jo de fet vaig riure. És a dir, em va semblar divertidíssim, primer, perquè sóc fan absolut, admirador, adorador de la Judit Martín, sembla un talent extraordinari, i quan rius queda tot desactivat. És a dir, jo vaig riure. El gag del Manel Vidal, a mi no em va fer riure, em semblat dolent.
Però
és igual, no era per censurar-lo.
No, perquè al final no és que faci gràcia o no, sinó que es pugui fer. O sigui,
s'ha de poder fer tot. Clar. El que passa que jo tinc una actitud que és, si em fa riure, està tot perdonat. Si no em fa riure, ho ignoro. Ja està. És a dir, però ofendre's és molt cavernícola. És a dir, el meu objectiu a la vida, personalment parlo, és no ofendre'm mai per res. Absolutament.
És una pèrdua de temps i d'energia absoluta.
Passi el que passi, ho faci, perquè l'altre dia el Baltònic li deia al Toni Soler vine a Bèlgica a menjar-me els seus per darrere, perquè no li va agradar, volia ofendre un gag de la Ponsatí. Doncs no, Baltònic, calma. Clar, entenc que ell està pagant un peatge per haver fet una cançó, que no hauria de pagar cap peatge per fer una cançó. Hauria de cantar les cançons que volgués i no passés res. És a dir, que sempre estem donant voltes a un assumpte que és tan elemental, s'ha de poder dir tot sense cap punició, sense cap peatge penal.
Estem d'acord. Però com hem dit abans, jo crec que aquí hi ha una finalitat política d'aprofitar-ho, qualsevol cosa que facis ara...
No, però jo entenc que, encara que no fos en finalitat política, la Teresa Rodríguez aquesta, que és d'esquerres, que és feminista, que és violeta, que és ecologista, està ofesa. Per què? Perquè és andalusa. I a ella li sembla que fer una conya amb una verge andalusa és ofendre seva mare. Bueno, hem de respectar-ho. Si se sent ofesa, hem de respectar-ho. Ara, jo lluito, jo personalment, per no ofendre'm mai per cap gag ni cap sàtira. De fet, si una sàtira em sembla lo bastant feridora, ja faré jo una altra. Ja la criticaré, ja em burlaré del que s'ha burlat. Però ofendre's és com admetre la derrota. Si t'ofens, és que ets un perdedor. t'han vençut. No t'has ofendre?
No, no, i insisteixo en el context. O sigui, és l'està passant, no és l'informatiu, no és un...
No, clar, clar.
Sense ficció. Vull dir, és que no sé...
Viva l'humor, viva l'humor!
S'ha de tenir molt clar, no?
A Toni Soler, per cert, es va ofendre molt un dia que el Roto va fer un acudit sobre els llaços grocs i va dir que el Roto era un miserable. Doncs no, Toni, és una persona que fa humor. I, és a dir, que això sempre hem de jugar a que totes les bandes són igual, que tot tothom pot fer conya del que vulgui, del més sagrat. Digue'm, David, què és el més sagrat per tu?
No, no,
que ara faré una broma.
No, però jo sóc el primer que arribo de tot, o sigui, del mateix al principi. Aleshores,
de tot.
Jo estic amb tu en aquesta línia. A mi sí, no, sí. No, per això, amb el Zona Franca, jo també estava amb el sí. Tu no, sí. O sigui...
No, jo el que vaig fer va ser una anàlisi de què volia dir una esvàstica. Jo
no,
feia l'anàlisi.
A tu passa'm la malament al gag, perquè vas...
Em va semblar dolent.
Sí, no vull tornar a la transformació.
I que l'esvàstica és nazi.
No, però vas dir que
no
va ofendre...
Jugar. No, jo no he dit nazi a ningú. No, sí,
veritat,
sí,
que...
no passa res.
No, però vas dir que va ofendre no sé quants mil votants.
Sí, clar, sí.
Però és això, vull dir, estem el mateix. Sí. I a mi ni a jo, ni a això, sí. ni...
A mi tampoc m'ha ofendre.
Ni a la inversa, amb... Si jo, amb això que dius del Baltònic, em vaig riure fins i tot amb la resposta del Baltònic. Sí, o sigui, sí. Em fa gràcia quan li diu això. Vull dir que no, vull dir que em dona igual, saps? O sigui, no.
Sí, sí, és veritat.
Però
aquesta
crec que amb un programa d'humor, com és l'està passant, com és el... Jo crec que hauria d'estar permès, evidentment, jo què sé, segurament hi ha un límit, no?
Està permès.
I, però és que hauria de ser possible, i sobretot hauria de ser possible sense que hi hagi una reacció com la que hi ha hagut, que, en fi, ara perquè ens toca, ens afecta a nosaltres, però si fos al revés, igual.
Igual. Sí, perquè aquí hi ha hagut polèmiques terribles perquè no sé qui va dir no sé on, no sé què, del Juego del Calamar o del Joc del Calamar. És a dir, que aquí muntem també unes pires.
Sí, sí, no, no. A mi el concepte de l'ofendidito és el que...
Per guanyar autoritat no t'has d'ofendre mai, llavors guanyes autoritat, sí, sí. Ja està.
Potser és que estem una mica ja de la volta
sí, sí.
De tot,
eh? Sí, que és que us veig bastant
també és possible,
de tornada.
Però és cert.
Doncs mira, donem ja el tema per tancat, anem a parlar d'altres coses de la tele d'aquesta setmana.
Con respecto a la primera pregunta que se ha estado debatiendo, ha hecho las cosas bien Ana Obregón, podrá registrar a la niña,
és el tema. Podrà... Sí, no sé si el fet que coincideixi amb Setmana Santa, que no hi ha res a nivell informatiu de frívol, és a dir, no hi ha un Shakira Piqué, no hi ha un... Ho ha convertit en el tema que és, però és que, de veritat, que portem una setmana i 10 dies, a més, l'entrevista de l'Anna Obregón no ha ajudat a que el tema se'n deixi de parlar, perquè, al contrari, ho ha incendiat més, i ara ja tenim a gent...
A Miami.
En el pis on està Miami vivint Anna Obregón, a peu de carrer, esperant que surti per entrevistar-la.
Amb la policia americana intervenint, dient, sí. Vostès qui són?
Sí, sí, sí.
Oh, d'un programa d'Espanya. A veure, circulen.
Gent bueno, que ha accedit al mateix pis de sota, o un altre pis de la mateixa finca, per veure com és el pis on està Anna Obregón vivint, que dius... No cal arribar a aquest extrem. I ja sé que el tema interessa, però... I s'està perdent el cap, o sigui, realment, no, de veritat. O sigui, i encara ella no ha sortit a parlar, ni ha vingut a Espanya, és a dir, vull dir que encara queda molt del tema d'Anna Obregón, no?
Viurem d'això molt.
Però tenim a Risto Mejide, que aprofita el tema d'Anna Obregón per recordar allò que va fer el cap d'any.
Per cap d'any, no?
Sí.
Jo tenia raó.
Jo tenia raó, JJ Vázquez dient que potser tenia raó Risto Mejide. I aleshores tenim els capos de Mediaset ficant-se en aquest gran bolic que és Anna Obregón, que em sembla que... Ja l'hem parlat, ja està, no? Sí. Però les teles, quan no hi ha temes, s'agafen el que troben. I això, evidentment, és un carmel. O sigui,
és un carmel total, perquè és Anna Obregón, és tota la història que porta darrere.
I Lekio, que estava de vacances,
claro,
ara que tornarà a la Rosa. Avui,
és su nieto.
No sé si hi era, no he pogut veure, però... I que ha donat la seva opinió d'això, que s'està dient que hi havia coses que no sabia. És a dir...
Sí.
Vull dir que
a veure, al final, aquest net biològic seu... que a més porta en el nom, el seu cognom...
El seu cognom, efectivament.
Ell li fa pensar una cosa, és... I jo no he cobrat nada. Ja està, ho deixo aquí.
Bueno, no sé, no sabem, però jo realment... No, això què fa? Que hi hagi una atenció també cap al programa de la Rosa Quintana, sí. Per veure què dirà el Lekio. O sigui que vacile perquè ja no hi és, però si hi fos...
Geni.
Diria, m'ha tocat la loteria amb Anna Obregón, una altra vegada. És que és un
sistema. Al final, el geni no era vacile. El geni
no,
és la màquina.
El geni és la màquina, que va sola. Va sola, efectivament.
Bueno, i Anna Obregón, que amb aquest gest, que no sé fins a quin punt és... O sigui, com ha pogut trobar la cosa més rocambolesca i passada de voltes...
Absolutament.
Jo crec que sí que és genial.
És que ni el millor guionista s'ha
executat això. No, és impossible. O sigui, és ella, fruit d'una desesperació, que s'acaba inventant la història més pertorbadora i fascinant del moment.
Perquè sembla ser, segons ha dit ella, que hi ha tres germans en camí.
Sí, sí.
Estan venint altres germanets de l'Anna Sandra. Que alguna vegada estan en ventres diferents per diferents llocs de, del planeta Terra. Clar, i acabaran venint tots cap aquí.
És una història que va per entregues, que és el millor que li pot passar.
Jo cada vegada admiro més Ana García Obregón. Sí, perquè em sembla que té una capacitat de generar històries que ja ve demostrada des de fa 45 anys, però que aquí ja ha coronat absolutament.
No, és que barreja ciència-ficció, sí. Distòpia, no? Tot barrejat.
Black Mirror ha quedat atrasat. Antic Black Mirror.
Bé, se'n seguirà parlant i
sí.
Serà un tema que, fins que no passi una altra cosa. Sí. És a dir, que això va així, a Mediaset va així. Alguna desgràcia.
Però ha de passar una cosa molt bèstia per substituir aquesta història.
Sí, 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 ha de ser important, sí, sí.
Perquè això és brutal, ho té
tot. D'acord.
Va, en un minut, una altra última cosa destacada d'aquesta setmana.
Mamà, vete a l'habitación.
Quiero decir que
bien,
no estoy haciendo. Sí, sí, ho vaig veure ahir la nit. Perquè jo pensava que ja el tema Bàrbara Rey ja estava colmado, no? No, ara hi ha una docu-sèrie que s'estrena, bueno, s'acaba d'estrenar Antena 3, que és ella explicant la seva història, però il·lustrada en declaracions de Parada, en declaracions de Txelo García Cortés, Carlos Ferrando...
Que perdona, però la sèrie de ficció que es va fer també era ella qui ho explicava tot. O sigui,
bueno, doncs aquí ella encara treu aigua del pou.
Sí, sí.
I ho fa molt bé. Perquè, per exemple, viatja a Totana. Totana és el poble on va néixer. Sí. I va visitar, per exemple, la casa on de petita ella es va criar i diu, no puedo entrar, me vienen recuerdos de las palizas de mi madre, no? I t'acabes d'entrar de coses com, per exemple, com va crear el nom Bàrbara Rey. Va ser juntant un nom que li agradava molt, que de la Bàrbara Streisand, i Ferrando Rey era el gran actor de moda llavors, Bàrbara Rey, ja està. És a dir, t'enteres de cosetes que, bueno, sempre hi ha alguna cosa nova per entrar.
No, i ella segueix fent caixa, que també...
Sí,
és
com home, és respecte.
Això han vingut.
A 3 Media és una ONG que també, no?, segueix.
Sí, sí.
En fi, gràcies.
Bueno, t'ha semblat bé?
Sí, home, perfecte.
Estupendo.
Gràcies, bo, gràcies, Amela. Recordem aquesta notícia, que explicàvem just al començar aquesta secció. Ha mort Fernando Sánchez Dragó, als 86 anys, l'escriptor que... ha estat a causa d'una aturada cardíaca aquest matí a casa seva. Demà el Basté hi torna, a partir de les 6 ja recuperem el ritme habitual. Demà la tertúlia, en Bernat de Déu, Joan López Alegre, Anton Losada, Toni Aire, Isabel García Pagani, també tertúlia esportiva, demà del Barça-Girona.